Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona i que fem possible en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Obrim el programa d'avui amb una proposta que podreu visitar al Centre Tarraconense al Seminari a partir d'aquest proper dilluns, dia 15 d'octubre i fins al dia 31. Es tracta d'una exposició de sensibilització sobre la crisi de persones refugiades i que porta per títol Protegir la humanitat, acabar amb la indiferència. És una de les accions de sensibilització de la campanya Obre els ulls de la Creu Roja a Catalunya, dedicada a la població refugiada que pretén contribuir a crear un entorn favorable d'acollir i a la integració d'aquestes persones a casa nostra. A més, s'acompanya d'una unitat didàctica amb activitats per reforçar i aprofundir en els missatges de l'exposició i aconseguir així un major impacte transformador entre els participants. La podeu visitar, com dèiem, fins al dia 31 d'octubre al Centre Tarraconense al Seminari, de 10 del matí a 2:45 i a la tarda de 4:45 a 8:15. Canviem ara de qüestió per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge dedica la seva glosa a una doble canonització que tindrà lloc aquest diumenge a Roma, la del papa VI i el màrtir Òscar Romero, dos nous sants a qui defineix com un model d'amor a l'Església i la societat.
Déu vos guard. Enmig de la celebració del sínode, avui tindrà lloc al Vaticà una doble canonització que ha despertat l'interès mundial, la del papa Pau VI i la del màrtir Òscar Romero. Giovanni Battista Montini serà el tercer papa canonitzat per l'actual successor de Pere, després que fossin elevats als altars Joan XXIII i Joan Pau II. Cadascun amb la seva personalitat tan diferent. Hem viscut una època de grans i sants pontífecs per la qual hem de donar gràcies a Déu. Pau VI va patir molt durant els 15 anys que va estar al capdavant de l'Església, entre 1963 i 1978. El menor d'ells va ser l'atemptat que va patir a Manila, on un pintor bolivià li va clavar dues punyalades. Li van ferir més les afeccions i els errors postconciliars, uns anys en què milers de sacerdots i religiosos van abandonar la vocació i molts teòlegs van defensar principis doctrinals contraris als ensenyaments del concili mateix. Però no va tenir por de l'opinió pública en la seva defensa de la vida no nascuda i va ser un visionari del futur de l'Església anomenant cardenals tant Karol Wojtyla com Joseph Ratzinger. Un dia va ser visitat per Òscar Romero, que el va buscar i va trobar-hi protecció davant les amenaces que ja patia. L'arquebisbe de Sant Salvador va morir el 24 de març de 1980, assassinat per un esquadró lligat a les forces militars mentre celebrava la missa en una capella de l'Hospital Divina Providència en el barri Miramonte de Sant Salvador. Sant Romero d'Amèrica, com se l'anomena en el seu país des de fa temps, va ser un símbol del compromís de l'Església llatinoamericana amb els pobres, els marginats i la causa de la justícia. Encara que se'l va voler vincular a la teologia de l'alliberament, de la qual se'l va fer capdavanter, no va acceptar l'anàlisi marxista ni la lluita de classes, que el mateix Pau VI havia rebutjat. El papa francès donarà avui una alegria molt gran al món, i en particular als països llatinoamericans, amb aquesta canonització tan esperada. En coincidir amb la de Pau VI serà un símbol d'unitat de l'Església enfront dels qui, en algun moment, van voler oposar la popular i la institucional com a realitat antagòniques. Avui vull expressar la meva profunda alegria, a la qual estic segur que s'uneix l'Església de Tarragona per aquests dos nous sants del nostre temps. Són un model d'amor a l'Església i a la societat, amb preferència per als més pobres i necessitats, siguin nens en el si matern o persones abandonades a la seva sort a les cunetes de les ciutats. Adéu-siau.
L'Evangeli d'aquest diumenge, el 28è de durant l'any, correspon al capítol 10, segons Sant Marc, versets del 17 al 30. Com fem cada setmana, l'escoltarem juntament amb el comentari de mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona.
Quan es posava en camí, un home s'acostà corrent, s'agenollà davant de Jesús i li preguntà:
Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, que és Déu. Ja saps els manaments. No matis, no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament, no facis cap frau, honra el pare i la mare.
Ell li va dir:
Mestre, tot això ho he complert des de jove.
Jesús se'l mirà i el va estimar. Li digué:
Només et falta una cosa. Ves, ven tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després, vine i segueix-me.
En sentir aquestes paraules, aquell home va quedar abatut i se n'anà tot trist, perquè tenia molts béns. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als seus deixebles:
Que n'és de difícil per als qui tenen riqueses entrar al regne de Déu.
Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren molt sorpresos. Però Jesús els tornà a dir:
Fills meus, que n'és de difícil entrar al regne de Déu. És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu.
Ells quedaren encara més desconcertats i es deien els uns als altres:
Si és així, qui pot salvar-se?
Jesús se'ls mirà i digué:
Als homes els és impossible, però no a Déu, perquè Déu ho pot tot.
Llavors Pere li va dir:
Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit.
Jesús digué:
Us ho asseguro. Tothom qui per mi i per l'Evangeli hagi deixat casa, germans, germanes, mare, pare, fills o camps, rebrà, ja en el temps present, 100 vegades més de cases, germans, germanes, mares, fills, camps, i també persecucions, i, en el món futur, la vida eterna.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 14 d'octubre celebrem el diumenge 28 de durant l'any. Avui també honorem la Mare de Jesús i nostra amb l'advocació del Remei. Ella, que ha experimentat la saviesa de la paraula, ens encamina al mestratge de Jesús dient-nos: feu tot el que ell us digui.
Necessitem la saviesa de Déu per aconseguir la plenitud de la nostra vida i mantenir-nos-hi. Obrim els ulls i trobarem la saviesa escampada en la naturalesa i en les persones, però sobretot en la Sagrada Escritura que Déu ens fa arribar a través dels seus amics, i d'una manera plena en Jesús. Compartir amb Déu i tothom l'amor i el goig del regne de Déu és fruit de la saviesa divina.
Recordem que la fe en la saviesa introdueix en la vida de comunió amb Déu i permet l'entrada en la seva Església. És la porta sempre oberta per a nosaltres, i travessar aquesta porta suposa emprendre un camí que dura tota la vida.
El papa Francesc ens diu: la pastoral en clau de missió pretén abandonar el còmode criteri pastoral del sempre s'ha fet així. Invito tothom a ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l'estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats. Una postulació dels fins sense una adequada recerca comunitària dels mitjans per aconseguir-los està condemnada a esdevenir mera fantasia. Exhorto tothom a aplicar amb generositat i valentia les orientacions d'aquest document, sense prohibicions ni pors. L'important és no caminar sols, comptar sempre amb els germans, i especialment amb la guia dels bisbes, en un savi i realista discerniment pastoral.
L'Evangeli ens presenta el camí d'entrada al regne de Déu, seguir Jesús, experimentar el valor de la seva església, que neix, viu i es fonamenta sobre la paraula de Déu.
En l'Evangeli de Marc, Jesús ens recorda que només Déu és el bon mestre que ens encamina vers la plenitud neta de la bondat. Per això, només seguint Jesús captarem i experimentarem la plena felicitat que Déu ens està oferint en el seu mestratge. Jesús ens fa entrar en el valor de les coses, dels temps i sobretot de les persones, amb fe i netedat que requereix amor.
El passat mes de juny es feia públic el nomenament del nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el periodista Marcelí Joan. En l'àmbit públic ha estat adjunt el primer director d'Afers Religiosos de l'any 2000 al 2004 i també ha estat, entre d'altres càrrecs, cap de premsa de la Delegació Territorial de la Generalitat a Barcelona. En l'àmbit eclesial ha estat delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona i com a membre del grup Sant Jordi, que defensa i promou els drets humans, ha estat un dels impulsors del document El fet religiós a la Catalunya del futur. També va participar en la comissió preparatòria del Concili Provincial Tarraconense celebrat l'any 1995. Fa unes setmanes va ser a Tarragona i vam poder conversar amb ell. Tot seguit escoltem l'entrevista. Avui ens acompanya al nostre estudi de ràdio el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el senyor Marcelí Joan. Benvingut a Tarragona.
Gràcies, benvinguts també a vosaltres. Moltes gràcies per acollir-me i em sento molt a gust. I per mi em porta bons records tornar al bisbat, de l'arquebisbat de Tarragona. Hi he tingut molta relació aquests anys. Vaig tenir la sort de participar al Concili Provincial Tarraconense l'any 95, i que va començar i va cloure's aquí a Tarragona el gener i el juny de l'any 95.
L'any 2000, ara fa 18 anys, es va crear aquest organisme del qual vostè n'és el sisè director general. Quin és l'objectiu de la Direcció General de Ferrer?
L'objectiu estava marcat a la mateixa estructura jurídica de creació de la Direcció General, que primer es va dir Secretaria de Relacions amb les Confessions Religioses, i d'aquí ja és una indicació per saber per on va o per on ha d'anar o la seva tasca fonamental, i per tant està bastant regulat i establert. L'objectiu fonamental, per dir-ho ras i curt, és promoure la relació i la cooperació i tenir cura de les diferents confessions religioses a Catalunya, que al llarg dels anys ha anat creixent i s'ha anat consolidant. Ara hi ha 13 confessions religioses a casa nostra, encara que els fidels o les persones que es confessen membres de l'Església Catòlica són la gran majoria, que això sempre cal dir-ho, però també hi ha hagut creixement de les altres confessions religioses que ha anat paral·lel amb l'arribada de la nova immigració.
Podem dir que comença ara l'etapa com a nou director general, va ser nomenat el mes de juny.
Per sí, tant, fa prop de 3 mesos, sí, uh-huh. Per tant, doncs sí, tot i que és un món que ja conec. Havia treballat en aquesta direcció general a la primera etapa, entre els anys 2000 a 2003, com a adjunt del qui era aleshores el director general, que va ser el primer director general d'Afers Religiosos, Ignasi García Clavel, que prèviament havia estat director general de presons de la Generalitat durant molts anys.
Quines seran les seves prioritats per aquesta etapa?
Les prioritats no seran grans novetats, simplement posar l'èmfasi o subratllar en algunes matisacions o en algunes qüestions més concretes. La primera prioritat és justament garantir, protegir, reconèixer la llibertat religiosa, que en alguns moments no està del tot reconeguda, hi ha situacions delicades que no podem amagar ni evitar de parlar-ne, i els instruments per garantir aquesta protecció, bàsicament, a part de l'acció política, seran dos. Un informe anual sobre l'estat de la llibertat religiosa i, a mitjà termini, la creació d'un observatori sobre la llibertat religiosa. Aquest és el primer eix d'actuació. El segon, que arrenca una mica de la constatació o de la valoració que el fet religiós o que les religions aporten uns valors molt positius al conjunt de la societat pel que fa a la cohesió social, la tasca que duen a terme en els camps de la marginació, les presons, l'atenció a prostitutes, etc., en diversos mons que els catòlics en parlem de pastoral, doncs justament com el fer religiós té una acció o unes conseqüències molt positives, el que hem d'intentar és afavorir la presència d'aquest fet religiós en els mitjans de comunicació socials a través d'una potenciació d'aquest fet religiós i de la normalització en els diferents mitjans, ja sigui ràdio, televisió, premsa escrita. I per últim, que també n'hem parlat indirectament al principi, a partir d'un model aconfessional o de laïcitat oberta, que no vol dir laïcitat sense cap objectiu, sinó de reconèixer el valor positiu de la laïcitat, promoure la cooperació amb les diverses confessions religioses a través de convenis, de subvencions, d'accions bilaterals, etc.
Des de la Direcció General que ara encapçala s'han impulsat diverses iniciatives, com poden ser formacions, publicacions, la mostra del cinema espiritual, entre d'altres, per afavorir un major coneixement de les religions. Creu que és un primer pas per evitar caure en tòpics o a vegades conceptes erronis que circulen per les xarxes o per la societat?
Malauradament hi ha molts tòpics i encara hi ha molts tics anticlericals quan parlem del fet religiós i en concret de l'Església Catòlica. Crec que la pregunta és molt pertinent i molt encertada. És a dir, hi ha molts tòpics, això ho hem de reconèixer. Hi ha moltes persones que erròniament voldrien eliminar i erradicar el fet religiós o, diguem-ne, arxivar-lo a la sagristia, com es diu, i reduir-lo a la vida privada. Creiem, des del govern, que és un error. El fet religiós ha d'estar present a la vida pública, a la societat, i, per tant, totes les iniciatives que s'han dut a terme fins ara, que són positives, i les que es duran a terme també a partir d'ara, també pretenen anar millorant aquesta percepció i aquesta normalització del fet religiós a la nostra societat catalana. I, per tant, jo crec que aquest acte d'utilitzar molt aquest verb, normalitzar i protegir la llibertat religiosa i de consciència.
Segons el mapa religiós de Catalunya, amb dades de 2014, es comptabilitzen 13 confessions actualment religioses a casa nostra, a Catalunya. Deia, com comentava ara fa una estona, que han anat incrementant, no?, en els darrers anys. Com influeix aquesta diversitat en la convivència, en el dia a dia?
Bé, primer cal dir que la diversitat ja existeix, tampoc cal potenciar-la. Simplement la diversitat existeix perquè hi ha moltes persones que tenen diverses confessions, fes i creences religioses. Ara bé, cal dir una vegada més que l'Església Catòlica és la majoritària a casa nostra, i això també s'ha de correspondre amb un tracte de l'administració que no vol dir afavorir l'Església Catòlica, però sí de tenir molt present el pes i la realitat de cada tradició. I, per tant, més aviat soc partidari de parlar de equitat o asimetria, que no és el mateix que simetria, tractar totes les religions igual, però el que no vol dir, insisteixo, és no considerar la resta de confessions. Per tant, aquesta presència de les diverses confessions religioses hi és, i serà, cadascú amb els membres i les persones que en formen part voluntàriament, i això s'ha de respectar i s'ha d'intentar valorar en positiu des de l'administració, però, insisteixo, també des de la societat.
Sí, perquè sovint, últimament, a les darrers mitjans de comunicació hem escoltat doncs, alguna polèmica, per exemple, en referència a l'obertura de nous llocs de culte en segons sí. quines confessions, no? Per exemple,
correcte.
L'islam.
Exacte. És a dir, hi ha oposició veïnal en determinats punts a l'obertura de, del que es diu erròniament mesquites, que de fet són centres de culte. Bé, aquesta és la realitat. No podem amagar el cap sota l'ala. Per tant, hem de treballar perquè, a poc, amb molta pedagogia i molt de consens, que són dos conceptes que vull també subratllar, pedagogia i consens, i paciència, molta paciència, a mitjà i llarg termini, anar aconseguint que els veïns acceptin amb normalitat la presència de centres de culte, per exemple, doncs, islàmics, al costat de casa seva, el que no vol dir imposicions unilaterals, vol dir consens, vol dir pedagogia, vol dir parlar i molta paciència.
Vostè ha estat, com a membre del grup Sant Jordi, que promou i defensa els drets humans, un dels promotors del document El fet religiós a la Catalunya del futur, que precisament es va presentar l'any passat al Parlament el mes de febrer. Què posa de relleu aquest document?
Aquest document, d'alguna manera, és el full de ruta també de l'actual línia política de la Direcció General. Aquest document va ser presentat, com diu vostè molt bé, el 21 de febrer de l'any 2017 al Parlament de Catalunya, amb un acte presidit per la presidenta del Parlament, amb la presència de diversos consellers i de molts directors generals i diputats i, sobretot, de moltíssimes persones de les diverses confessions religioses. Aquest document reflecteix, primer, que hem de treballar per un model aconfessional o de laïcitat oberta, segon, que cal garantir i protegir la llibertat religiosa, i tercer, que cal vestir, articular, configurar instruments per desenvolupar aquesta cooperació entre les administracions, o entre l'administració i les confessions religioses. I després hi ha un apèndix petit d'una qüestió polèmica, però que cal abordar, que és la formació o l'ensenyament de la religió. El document opta perquè hi hagi una presència, sense una presència real, sense concretar el tipus, a tota l'escola, no només l'escola concertada, que per definició, per l'ideari, ja hi ha de ser, sinó també a l'escola pública.
Doncs avui ens ha acompanyat al nostre estudi de ràdio el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el senyor Marcel·lí Joan. Gràcies per acompanyar-nos i per ser aquí a Tarragona.
Gràcies a vosaltres per acollir-me.
Fins una altra. Gràcies. Obrim ara l'espai de notícies d'aquesta setmana amb dos dels actes centrals de l'any cardenal Vidal i Barraquer, la celebració del 150è aniversari del seu naixement i del dia del seu bateig.
Cambrils va acollir el passat 3 d'octubre la celebració del 150è aniversari del naixement del cardenal Vidal i Barraquer al Santuari de la Mare de Déu del Camí. Una efemèride que va comptar amb una nombrosa assistència de públic per escoltar la conferència del pare Josep Massot Montaner, monjo benedictí de Santa Maria de Montserrat i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el posterior concert de l'Escolania de Montserrat. L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va obrir l'acte central d'aquest any cardenal Vidal i Barraquer, moment que va definir com el millor per a fer un reconeixement a la seva persona i figura. Amb el tema Francesc Vidal i Barraquer, cardenal de Catalunya, el director de les publicacions de l'Abadia de Montserrat des de 1962, el pare Massot, va iniciar la seva ponència. Va descriure el cardenal com un personatge insígnia de l'Església catalana, respectat pels seus amics i enemics, un gran defensor dels drets del seu poble en moments difícils. Tot i que sempre va defugir intervenir d'una manera directa en temes polítics, fidel al mestratge del bisbe Josep Torres i Bages, va dir el pare Massot, durant la dictadura de Primo de Rivera, va ser acusat des de sectors molt diversos de catalanista i separatista. Fins i tot el nunci del Vaticà, a Madrid, va arribar a aconsellar que fos apartat del seu càrrec. A través del llegat escrit del cardenal i alguns documents inèdits que havia pogut veure, el ponent va oferir un recorregut històric i personal de la figura del cardenal, tot centrant-se en les etapes més difícils que li va tocar viure, entre els quals hi va haver els 7 anys d'absència de l'arxidiòcesi. Per estimar la justícia i la veritat, no va dubtar a morir a l'exili, va dir. Seguidament, l'Escolania de Montserrat, un dels cors de veus blanques més antics d'Europa, format actualment per més de 50 nois de 9 a 14 anys, sota la direcció de Llorenç Castelló, va oferir un concert extraordinari d'una hora amb peces com El cant dels ocells, Muntanyes del Canigó o Els goigs de la Mare de Déu del Camí.
I la comunitat de pares paüls a Reus s'ha acomiadat aquest passat diumenge de la parròquia de la Immaculada Concepció.
L'església parroquial de la Immaculada Concepció de Reus es va omplir la tarda del diumenge 7 d'octubre per a participar en la missa d'acció de gràcies per la tasca realitzada pels pares paüls en aquesta parròquia des del gener de 1966. La celebració, presidida pel senyor arquebisbe, va comptar amb la presència del fins ara rector de la parròquia, el pare Emilio Delgado, el vicari, el pare Antoni Quetglas, el superior de la comunitat dels pares paüls, el pare Josep Maria Biosca, el visitador de la província de Sant Vicenç de Paül, a Espanya, el pare Jesús Maria González, i el prior arxiprest de Reus, mossèn Joan Anton Sedó. També es va donar la benvinguda als qui vetllaran per la cura pastoral de la parròquia a partir d'ara. Mossèn Josep Moreno, com a moderador, i mossèn Josep Manel González, diaca permanent, com a encarregat. Abans de cloure la celebració, el visitador de la província de Sant Vicenç de Paül, Espanya, el pare Jesús Maria González, va adreçar unes paraules d'agraïment al senyor arquebisbe per la seva presència, consideració i atencions vers els pares paüls i a tots els allí presents. En aquests moments sentim pena i dolor per deixar la missió en aquesta parròquia després de tants anys, va manifestar. Però també sentim satisfacció i alegria perquè el nostre deure ha estat complert, va expressar. Per la seva part, mossèn Josep Maria González, diaca encarregat de la parròquia, va agrair la confiança del senyor arquebisbe i l'acollida per part dels grups i fidels que en formen part. Malgrat que deixin la parròquia de la Immaculada, els pares paüls, en la persona del pare Josep Maria Biosca i el pare Pedro Gómez, tindran cura de l'església de Sant Vicenç de Paül al carrer Jovellanos de Reus i de les dues comunitats de Filles de la Caritat presents a la ciutat.
Ara amb la Montse Sabater repassem l'agenda d'aquesta propera setmana.
Pel diumenge 14 d'octubre hi haurà la missa solemne en memòria del beat mossèn Josep Gomis a Reus. Mossèn Josep Gomis, beatificat el 13 d'octubre del 2013 a Tarragona, era prefecte de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Tindrà lloc a l'església parroquial de la Puríssima Sang de Reus a 11:45 del migdia. Pel diumenge 14 d'octubre hi haurà l'aplec arxiprestal de la Conca de Barberà. L'arxiprestat iniciarà el curs pastoral amb una xerrada sobre el tema Esdevenir parròquia missionera, el rest de la pregària de vespres i un piscolabis. Tindrà lloc a l'església parroquial de la Transfiguració del Senyor de Vimbodí, a les 6 de la tarda. Per la solemnitat de Santa Teresa de Jesús a Tarragona, el dia 14 d'octubre, a 6:45 de la tarda, hi haurà les primeres vespres solemnes. I el dia 15 d'octubre, a les 8 del matí, el rest de laudes, a 6:45 de la tarda, les segones vespres i eucaristia presidida per l'abat de Poblet, el pare Octavi Vilà, tindrà lloc a l'església del monestir de Sant Josep i Santa Anna. Organitza les germanes carmelites descalces de Tarragona. Pel dilluns 15 d'octubre hi haurà la missa en sufragi pels difunts cantaires i músics del cor i orquestra dels Amics de la Catedral. Tindrà lloc a la catedral a 8:15 de la tarda. Pel dimarts 16 d'octubre hi haurà la formació per a les escoles amb el títol El sínode dels joves, què ens pot aportar a les escoles? A càrrec de Monsenyor Antoni Vedell, bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Barcelona. Tindrà lloc al Centre Tarraconense al Seminari, de les 6 a les 8 de la tarda. Organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut, la DLJ. Pel dijous 18 d'octubre hi haurà la inauguració del curs 2018-2019 de l'INSAF. A 6:45 de la tarda, l'Eucaristia presidida pel senyor arquebisbe a la Capella Major del Seminari. A les 7 de la tarda, la lliçó inaugural que porta per títol La reforma de la Iglesia a la luz del movimiento ecuménico, a càrrec del doctor Rafael Vázquez Jiménez, prevere de la diòcesi de Màlaga i doctor en teologia dogmàtica. Tindrà lloc al Centre Tarragonense el Seminari i organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona.
Doncs gràcies, Montse. Tots aquests actes, com sempre, els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. Us recordem, l'adreça és arqtgn.cat. Amb aquest espai ha arribat el moment de posar punt i final al programa El Campanar d'aquesta setmana, un programa que produïm des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Res més, gràcies per escoltar-nos, una setmana més, i ens retrobem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.